Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Deu i set minuts, comencem així amb una música, diguem-ne, èpica, et diria, fins i tot, eh?
Bé, bon dia a tothom.
Un de grandiloquent, Lluís Cabal, bon dia.
Bon dia. Avui comencem, això és el dies ire del Rèquiem de Mozart.
Uh-huh.
És el moment dels dies d'ira, la ira de Déu.
Uh-huh.
L'hem posat perquè avui parlarem de rèquiems, que és una paraula que utilitzem sovint,
uh-huh.
no?
I que sí, també es parla molt, del...
El rèquiem. Avui parlem de lo que és el rèquiem com a gènere musical, perquè des de fa uns anys a la Simfònica sempre per Setmana Santa fem una producció orientada a aquestes dates. Ja sé que encara falten uns quants dies, però com que ja comencem aquesta producció, aquest any està dedicada al rèquiem de Fauré i al rèquiem de Rutter, que també en parlarem. Però com que va de rèquiems, doncs llavors... Bueno, he pensat que avui seria una bona excusa doncs
és una bona
introduir aquest
diré,
tema.
Et diré que, com saps, com a profà musical de capçalera, només em sona el Rèquiem de Mozart.
Bueno, és segur que és el més famós i és el que marca un abans i un després en la història dels rèquiems. Però, si et sembla, començarem una mica abans que de Mozart. Primer de tot hem de dir que la paraula... Què és la paraula rèquiem? Rèquiem és el... Bueno, en realitat, el nominatiu seria requies, estem parlant de llatí,
Sí, que, recordo l'època.
Dèiem l'altre dia que se'n parlava llatí als 7 anys, te'n recordes? Jo no el parlo, però recordo que això és el requies, que és el nominatiu, que vol dir descans. Llavors, el requiem és l'acusatiu de la cinquena declinació, i per tant és el requiem, i bé, com diu la seva paraula, és donar descans al descans etern als morts. D'aquí ve la paraula. En realitat el rèquiem és una forma, abans que musical, és una forma eclesiàstica, és una forma de la litúrgia catòlica romana, i el rèquiem pròpiament s'estableix com a tal en el Concili de Trento. Estem anant molt enrere, 1545-1563.
Això no s'ha mogut des de llavors?
Sí, després hi ha hagut el Concili Vaticà II.
Ah, val.
El Concili Vaticà I, el Concili Vaticà II, que ho ha canviat, hi ha hagut diversos concilis entremig, però diríem que la forma principal d'aquesta litúrgia queda definida en aquesta època. Què li passa al rèquiem? El rèquiem, com dèiem, és una missa de repòs en la qual se li treuen les parts joioses del que podria ser una missa pròpiament. No hi ha glòria, en molts no hi ha kyrie, perquè són parts més alegres o més de lloança a Déu i es treuen d'aquí. Per extensió, doncs, evidentment, doncs, la música religiosa agafa aquesta forma i la cultiva. I tenim un exemple molt curiós, no? El primer rèquiem que es conserva. Uh-huh. Se sap que n'hi han anteriors. No, perdona, m'estava saltant un tema important. Abans, aquesta extensió de la paraula rèquiem per un gènere musical vindria a partir d'aquest petit còdex gregorià que ara escoltarem.
Requiem aeternam dona eis domine.
Això és antic, eh?
Sí, això sona molt antic. A més,
això és gregorià.
Gregorià sol estar sol cantar més d'una veu, no?
Bueno, el gregorià antic és monòdic, és el que estem sentint ara. És posteriorment que, amb l'evolució de la polifonia, s'hi comencen a afegir veus, que ara en sentirem. Però, originalment, el cant gregorià és un cant monòdic, sense cap tipus d'acompanyament i evidentment doncs, amb un text eminentment religiós. Com dèiem abans, el primer rèquiem que ens ha arribat, se sap que n'hi havia anteriors, però s'han perdut, però el primer rèquiem que tenim, en el del qual hi ha partitures i està documentat, és un rèquiem, a més a més, que és preconciliar encara, perquè és del 1483, o sigui, ens estem anant...
Sí, era un rèquiem abans del rèquiem, diguem.
Sí, ens estem anant 100 anys abans del Concili de Trento, que hem dit, i és una obra de Johannes Hockenheim, un músic holandès, i sentirem ara un petit fragment, i aquí ara lligarà amb el que deies tu abans. Això és el...
Home, aquí hi havia una mica més de... Això ja estem parlant dels Beatles, del cant gregorià, eh?
Bueno, no, això ja és... Sí, això ja és... Tot i ser música religiosa, diríem, ja és música polifònica. Estem aquí ara ja... És molt interessant això, perquè estem en el naixement de la música. Ja ho he dit moltes vegades, eh? La música actual no seria el que és ni com és, sinó hi hagués tot el bagatge que hi ha al darrere. I segurament, si això no hagués existit i hagués existit una altra cosa, la música actual seria diferent, eh? Per tant, aquí... Te recordes quan parlàvem de l'harmonia, que dèiem que hi havia una melodia i un acompanyament, que era el que feia l'harmonia, aquí, i com sentirem en la propera, que és un rèquiem de Cristóbal de Morales, és el primer... Bé, no és el primer, hi ha dos rèquiems peninsulars que comparteixen època, estem parlant del 1544, un és aquest, Cristóbal de Morales, i aquí ara, quan el sentim, fixa't bé que les veus... Alhora, no hi ha una veu principal i un acompanyament, sinó que les pròpies veus, el propi moviment de la veu és el que va conformant aquesta harmonia.
Cada vegada va variant més, això, eh? Estem afegint-hi coses noves.
Sí, aquí com et deia, aquí, això és la polifonia inicial, no? la primigènia, no? És quan aquí es comença a coure el que és l'harmonia com la coneixem ara. Com dèiem, això és de Cristóbal de Morales i estàvem parlant del 1544. També del mateix any hi ha una obra molt interessant, de Joan Brudier, músic català, si no recordo malament, de la Seu d'Urgell, em sembla, i també té una missa pro difunctis, un rèquiem, del qual sentirem ara l'introitus, la part introductòria d'aquest rèquiem. Fixa't realment, ho trobo molt interessant aquesta introducció perquè comença, si t'has fixat, comença com amb un cant gregorià pla absolutament, com hem sentit aquest primer exemple de rèquiem, que era un cant pla monòdic, però de seguida ja s'introdueixen aquestes veus que són les que li donen aquest relleu i aquesta harmonia. Pots tornar a posar al principi, sisplau? Thank you. Bé, com dèiem, Joan Brudieu havia nascut el 1000... Espera, no sé... No, ell va ser arquebisbe de la Seu d'Urgell, això sí.
Arquebisbe i músic, eh?
I músic, sí, sí, ell era arquebisbe de la Seu, però em sembla que era nascut a Llimotges, em sembla.
De Motges.
Però, bueno, diríem que en aquella època era Catalunya, eh? O sigui que era un músic català. Bé, entremig d'això, de rèquims n'hi han per donar i per vendre, eh? Perquè realment ha sigut un... Ja sigui des del punt de vista religiós o ja sigui des del punt de vista musical, ha sigut un gènere molt interessant pels compositors.
Però el rèquim ben bé en què consisteix?
El rèquim és una, com dèiem, en origen, en la litúrgia, és una missa de difunts, és una missa per donar, per recordar el difunt i per desitjar-li la pau, el descans etern i la seva eternitat a la glòria. Aquest és el rèquim en si.
Però és a dir, hi ha alguna estructura musical?
Ara hi anem.
Ara. Jo ja vaig al gra.
Ara hi anem. Sí, sí. Però aquesta estructura, l'estructura musical del rèquim deriva directament, per això et parlo de la litúrgia, perquè deriva directament de l'estructura d'aquesta litúrgia. Eh? Però trobarem exemples molt curiosos d'excepcions d'aquesta litúrgia. Eh? Però realment, normalment, d'una manera estàndard, els rèquims tenen una introducció, que és el que es diu l'introit, un kyrie, no hi ha glòria, com hem dit, així com...
Què és això de kyrie?
El kyrie és el... Són parts de... Tot deriven de parts de la litúrgia i del text que es diu, eh? El kyrie és el moment que diu Senyor, tingues pietat, Crist, tingues pietat, Senyor, tingues pietat del
mort.
Del difunt, evidentment. Aquesta és la part del kyrie. No hi ha el glòria a Déu, que seria el moment de la lloança a Déu, perquè aquí el que s'està fent, com estàvem dient, és pregant pel repòs etern del difunt. Amb la qual després hi ha una part que es diu el gradual, que és quan diu Senyor, dona-li el descans etern i la llum eterna. Hi ha una segona part d'aquest gradual, que és el tractus absol Senyor dels difunts, del pecat i socorre'ls. Estem entrant en tot aquest text molt, molt, molt religiós. Eh?
Jo és que no, les misses no estic molt acostumat.
Bueno, no cal ser creient, eh? Veurem exemples de compositors...
No, veurem exemples de... Es pot apreciar totalment,
eh? Sí, tot.
És una...
Veurem exemples clars de compositors que no només no eren creients, sinó que eren agnòstics confessos i que han escrit grans rèquims, eh? Perquè com a gènere musical, eh? Però després hi ha una el que es diu la seqüència, que és el dies ire, que és el dia d'ira, el dia que el món serà reduït a la cendra. Això és un moment molt una mica dur. Alguns el treuen, eh? Ja ho veurem també. Però és el que sentíem ara. Quan hem començat al principi de tot, estàvem sentint el dies ire del rèquim de Mozart, aquest moment tan potent, una mica gairebé enfadat, no? Gairebé de premonició dràstica, no? Després també hi ha l'ofertori, que és, diu, Senyor, allibera les ànimes dels fidels difunts a les flames de l'infern i condueix-los a la vida eterna. Els santos, Senyor, estaran al cel i la terra i la glòria, hosana, que tots els difunts estiguin en la presència del Senyor. I l'Agnus Dei, que és l'anyell de Déu, treu el pecat del món, doneu-los el descans etern. Sempre és donant...
Però el text és sempre el mateix?
Bueno, sí, quan les parts tenen deriven del text. Per tant, el text és un text estàndard, és un text llatí que deriva, com dèiem, del Concili de Trento. Després, posteriorment, els textos de la litúrgia en el Concili Vaticà II van canviar dràsticament, però en tot això que estem sentint ara...
Però és a dir, el compositor no podia decidir alegrement canviar les paraules.
No, però sí que podia ometre alguna part o esplaiar-se més alguna altra. Per exemple, mira, ara sentirem un exemple molt clar d'una part que normalment no hi és i Mozart la posa i, a més, és molt bonic i és potser la part més coneguda del seu rèquiem, que és el Lacrimosa. l'acte és el lacrimosa, que és el moment de plorar pels morts. És una part
història,
més...
El Requiem de Mozart també té una història darrere interessant.
Sí, vam parlar aquell dia, Targos, no té res a veure amb el que s'explica a la pel·lícula. En realitat, el Requiem de Mozart va ser un encàrrec anònim d'un personatge que el que volia era...
Era robar-li.
Fer-lo passar per seu, saps?
I llavors, però, que tu podies escriure-li a Mozart i dir-li, escolta, fes-me un Requiem.
Sí, esclar, els compositors... Els compositors... nosaltres pensem que els compositors són una gent que tenen una inspiració divina i només escriuen quan d'això, però quan tenen aquesta, quan els hi ve aquesta inspiració, però els compositors són, també escriuen per encàrrec. Tots
però
els compositors entenc, han escrit per
encàrrec.
Entenc
que tu envies dient, escolta, et pagaré tant, no?
Sí, evidentment, esclar. Però aquí
una
està...
Una factura amb l'IVA i l'IRPF.
Bueno, ara funcionaria així, esclar, però a l'època de Mozart, doncs anava un i li encarregava, deia, escolta, jo et pago tant si m'escrius això. I la història del Requiem és que l'encàrrec es va fer a través d'un criat per mantenir l'anonimat d'aquest personatge, per poder-se apropiar, per poder-ho interpretar, que era un noble, no?, que el volia interpretar precisament en una missa en memòria de la seva difunta esposa, no? Mozart no el va acabar, aquest Requiem, eh? Mozart va morir abans d'acabar-lo. Aquí hi ha una gran polèmica perquè el va acabar un alumne seu, el Süssmayr, i aquí, bueno, els musicòlegs no s'acaben de posar d'acord amb si va estar bé o s'hauria d'haver deixat com estava, o si les parts de Süssmayr són realment les que són... s'han d'interpretar o no. Hi ha una mica de polèmica, però bueno, en qualsevol cas...
Si són més fluixes, no, també? No és
bueno, sí, evidentment, els grans mestres no obren portes, sinó que les tanquen, saps? Però bueno, bé, com dèiem abans, de Requiems n'hi ha per donar i per vendre, eh? N'hi ha per tots els gustos. Des d'aquests primers del Renaixement que hem vist, ara de Joan Brodier, Cristóbal de Morales... N'hi hauria també d'Orlando Di Lasso, tot això. Entraríem al barroc després amb Palestrina, Tomàs Lluís de Victòria, Henry Schutz, Heinrich Biber, tots aquests hi han aportat el seu i tots més o menys s'han d'ensenyint en aquesta estructura. Entraríem després ja a l'època del classicisme on, evidentment, com estàvem dient, el més representatiu seria el de Mozart, però n'hi ha de Cimarosa, del mateix Haydn, de Michel Haydn,
de molta gent diferent.
Sí, tenim aquí qualsevol. Joseph Kozlowski, també, que en té un de molt interessant, i un també molt interessant d'un personatge que a tothom li sonarà, que és Antonio Salieri. Salieri, el 1804, va escriure també un Requiem que precisament va ser interpretat en el seu enterro, dirigit per Franz Schubert. Sí.
Està molt bé això d'escriure-te el teu propi
Requiem. Ell no se'l va escriure per ell, però es va interpretar en el seu enterro. Entraríem després ja en el romanticisme, amb Cherubini, Donizetti, Berlioz també en té un, Schumann, que en té un parell, Bruckner, i arribaríem, per exemple, Saint-Saëns, que en parlàvem la setmana passada, també en té un, i arribaríem al que ens hauria d'ocupar l'estona que ens queda, que és el Requiem de Fauré, que és el que interpretarem ara per la producció aquesta de Setmana Santa. El Requiem de Fauré és un Requiem molt curiós i molt excepcional dintre de la història dels Requiems. Mira, si vols, mentre parlem, posarem l'introducció i el Kyrie, que és com comença el Requiem. Aquest Requiem és realment molt curiós perquè, per començar, omet les parts més dramàtiques del Requiem pròpiament. Per exemple, és un Requiem on no hi ha el dies ire, aquesta part de la ira de Déu no hi és, i el Rex Tremende tampoc hi és. Tampoc són les parts més dures. I a més, al final de tot, després de l'Agnus Dei, introdueix un número lliure, que no seria de l'estructura del Requiem, que és In Paradisum. Diem que és molt curiós perquè Fauré el que volia exemplificar amb aquest seu Requiem és una visió no dramàtica de la mort, sinó una visió com una conseqüència lògica de la vida.
Sí, que ho és, de fet.
Que ho és,
no?
De fet, és que no hi ha altra... Vull dir, igual que naixem, morim, no? Per tant, és la conseqüència lògica de la vida i proposa ell no viure la mort d'una manera dramàtica, sinó d'una manera esperançada, d'una manera doncs, que una transició cap a un estat diferent. Com dèiem abans, hi ha compositors no creients i fins i tot agnòstics que han escrit requiems, i Fauré és un d'ells, és el, potser el més clar. Ell era un declarat agnòstic, però bé, va escriure aquest requiem, i més que una evidentment ell segueix una estructura prou propera a l'estructura del requiem i a l'estructura de la litúrgia, preconcili Vaticà II, repetim, com Concili de Trento, però donar-li una visió més humana, més com et deia, més de la mort com una conseqüència de la vida. Ell el va començar a escriure el 1893, després de la mort del seu pare, poc després de morir la seva mare també, però ell sempre deia que no l'havia mogut un fet dramàtic escriure aquest requiem, sinó aquesta visió que ell tenia del que havia de ser la mort. Per donar-li també un color diferent, un color musical, un color tímbric diferent, fa una cosa molt curiosa que fins aleshores poca gent havia fet, després alguns l'han imitat, que és que no posa violins a l'orquestra. Bé, no és exactament això. Dels 7 números que té, de les 7 parts del Requiem, només hi ha violins a dos parts. La resta, el protagonisme, mira, si ho sentim, ho escolta una mica. Les veus més presents que estem sentint són dues seccions de violes. Li dona molt protagonisme a la viola, el qual a mi m'agrada, perquè ja saps, és el meu instrument.
Sí, i que normalment no sou gaire protagonistes.
Normalment no som gaire protagonistes, doncs aquí Fauré, en el seu requiem, ens dona el protagonisme, i, com et deia, només en dos parts hi ha violins, a la resta els protagonistes són les violes, però a més, posa dues seccions de violes diferenciades, violes primeres i violes segones, que estan tocant parts diferents, el qual seria una mica com els violins primers i violins segons en una orquestra, però aquí, com que no hi ha violins, són violes primeres i violes segones, el qual li dona aquest color tímbric tan bonic que, mira, en tot cas farem una cosa, sentirem el número 9, posa el 9, sisplau. Aquest acompanyament que hi ha per sota. I aquí sí que hi ha violins. Aquesta intervenció, això són els violins. I tornen a callar. O sigui, el teixit harmònic, el teixit de l'obra, constantment l'està suportant les violes. S'ha de dir que originalment Fauré va escriure aquest requiem per una orquestra no molt gran. I posteriorment va fer una revisió que hi ha un cert debat amb això, perquè és dubtós de què la fes ell mateix. Saps? Ara hi ha alguns musicòlegs que defensen que ho va fer un alumne seu. Però bueno, en qualsevol cas, l'essència de l'obra segueix sent-hi. El que canvia és la instrumentació. És per orquestra més gran, hi ha més metall, i en comptes de en la versió original, en els números que hi ha violins, està escrit per un sol violí, i en la versió d'orquestra gran és per una secció sencera de violins. Però la música, diríem, la música és la mateixa. Ell, aquesta obra, també... Espera't, posarem ara... Posa'n, sisplau, el número 11, que és l'Agnus Dei. I aquí podem sentir realment aquest color tímbric de les violes portant la melodia. És aquest... O sigui, els instruments que estan portant això, tota aquesta melodia, són les violes. La tessitura seria compartida amb el que seria la tessitura de violí, evidentment, però té aquest so una mica més rodó, saps? Una mica més com tu diria, més no tan brillant, no? El qual li dona, li confereix en aquest Requiem, doncs aquesta sonoritat més intimista, eh? Aquest Requiem es va, com dèiem, ell no el va escriure per ningú, el va escriure una mica com una reflexió pròpia de la vida, com hem dit, però va ser interpretat el 1924 en el propi enterro del propi compositor.
Això és habitual, eh? Entenc que quan et fas un Requiem...
Però això és més cosa dels altres, entenc jo. Quan s'ha mort
un compositor... No, si no ho pots decidir, no, esclar.
Clar, quan s'ha mort un compositor i li fan un homenatge, l'habitual és que si aquest compositor té un Requiem i es fa una missa responsori per el descans de la seva ànima, doncs que s'interpreti aquesta obra, no? Això és una mica, bueno, seria la conseqüència lògica, no? Hem de dir que en aquesta producció que farem amb la Simfònica del Vallès, toquem el Requiem de Fauré i toquem el Requiem de Rutter. Rutter és un compositor anglès, contemporani, és viu, nascut el 1945, no 1800, 1945. Aquest compositor és viu i té un Requiem. Els hem posat junts perquè realment Rutter s'inspira molt tant en l'orquestració com en la sonoritat i en l'estructura del Requiem de Fauré per fer el seu Requiem. Diríem una mica que són com uns Requiems bessons, o una mica com... El seu Requiem és una mica com un homenatge al Requiem de Fauré. I per això van junts, eh? Si ens poses un moment al número 14, sentirem un petit fragment d'aquest Requiem de Rutter. Bé, això és el Pie Jesús, Jesús tingues pietat, del Requiem de Rutter, i com que el temps no és
no
el nostre aliat
no ens dona mai
treva, doncs bé, per acabar aquesta secció d'avui, si et sembla, jo proposo que l'acabarem amb l'últim número del Requiem de Fauré, que és el que Fauré va afegir, és aquest que no està en l'estructura de la litúrgia
de la missa,
Requiem pròpiament, que és l'Imperadissum, que és aquest final que ell proposa, aquesta visió de la mort com una esperança a un estadi no religiós, perquè hem dit, ell era agnòstic, però a un estadi, doncs, de pau, un estadi superior, diferent, i com a conseqüència final d'aquesta vida.
Per tant, doncs si acabarem.
Ho sentirem aquí, és un número molt bonic. Jo proposo que els oients que es fixin molt en el color tímbric, en el paper de l'arpa en aquest número, en aquestes violes que van cantant fent aquest diàleg amb l'arpa, i aquesta visió, doncs, diríem gairebé bonica de la mort que ens proposa Fauré.
Doncs amb això marxem.
Un plaer, com sempre.
Moltes gràcies i fins la setmana
que ve. Moltes gràcies a vosaltres i fins dilluns que ve.